Ara sí, que obrim la tertúlia política. Avui tenim tots els representants de les formacions del ple. En Anna Joan, del Partit Socialista, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
També Llorenç Còrdoba, de Sa Unió, benvingut.
Moltes gràcies.
I també en Sonia Cardona, de Gent per Formentera. Molt bones.
Bon dia a tothom.
Bé, havíem plantejat avui un parell d'assumptes abordant aquesta tertúlia política. Per cert, ja sabeu que també vosaltres des de casa ens podeu proposar de cara a les setmanes següents si hi ha algun tema que creieu que sigui interessant que es debati aquí a la Ràdio Pública de Formentera. Bé, primer de tot us volíem preguntar sobre el tema que ve sent d'actualitat les darreres setmanes, que és l'ordenació del transport marítim per mitjà d'un decret que encara està, diguem-ne, en elaboració per part del govern balear. Sobre aquest assumpte hi ha preguntat insistentment la diputada per Formentera, Sílvia Tur, i a més portarà aquest assumpte també en forma de moció al ple del Parlament perquè es voti en un termini de 2 setmanes. És a dir, que ens centrem a parlar d'aquests dies. Qui vol començar a parlar del transport marítim a Formentera, del desenvolupament de la llei de transport marítim que, recordem, porta gairebé 10 anys pendent, 10 anys perquè s'aprovi un reglament que desenvolupi la llei?
Bé, si vols jo mateix. Crec que en aquest tema hi ha poques discrepàncies de contingut entre els grups polítics. Tots tenim claríssim que es té que desenvolupar ja i ràpid, i ho varen demostrar a l'últim pla del Consell, allò on vàrem aprovar una proposta de l'equip de govern i per suposat la Unió va votar a favor i va sortir per unanimitat, de manera que es ves unanimitat, perdó per la redundància, a Formentera demanant que es faci aquest decret. És el que dèiem, són 10 anys de retard i ja no és un tema polític d'un o un altre. Aquí han passat diversos governs i no està encara fet. Ara ja sí que tenim un decret, hi ha bastantes al·legacions i jo igual, bé, el que fa una miqueta de por igual és la resposta que ens estan donant en aquestes sol·licituds. Les paraules que va pronunciar el conseller Marc Pons a mi per se molèstia, entre cometes, que no es molèstia de recollir una miqueta per veure com les coses que es deien, i es diu que és difícil de fer, que hi ha moltes al·legacions a respondre, que les necessitats de les illes i sectors no són coincidents, que s'ha de consensuar amb tots els afectats, que no es comprometen a garantir la barca de primera i última hora. Llavors la Comissió Nacional de Competències també donava problemes. Sembla ser que no és tan senzill i me semblen quasi massa excuses com per dir que realment es traurà. Entonces, realment la preocupació és aquesta.
Bueno, jo crec que tots els partits polítics i tota la societat formentera coincidim en la necessitat de regular el transport marítim entre illes, especialment el que ens detecten tots directament entre Eivissa i Formentera. Hem de treballar per regular horaris, per regular freqüències. A dia d'avui, el tràfic marítim que tenim entre illes, Eivissa i Formentera, és insostenible mediambientalment, és insostenible per la nostra economia perquè vivim del medi ambient, i crec que també hi ha que reconèixer la feina que s'ha fet per part del govern balear, per almenys durant la darrera legislatura, que és la que jo tinc més coneixement. No?
Sí.
I que això d'aquí, vull dir que el Partit Socialista no serveixi d'excusa per dir que és molt difícil, que realment és molt difícil, però bueno, també és veritat que crec que hi ha que dir les coses, la feina que s'ha fet. A final de la legislatura passada, es va, per part del govern balear, es va presentar un esborrany de decret, el qual el Consell Insular de Formentera el coneixia, i va fer al·legacions, però només el Consell Insular de Formentera, totes les administracions implicades, que també implica Eivissa, Mallorca, Menorca, les altres illes, les empreses de transport marítim, etc. S'hi van fer al·legacions, aquest esborrany va tenir un informe negatiu per part de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, també ha tingut un informe no negatiu, però sí que hi ha coses que s'han de modificar per part de la Policia de la Comunitat Autònoma, i a dia d'avui estem en aquest punt, en resoldre les al·legacions, i a veure com s'acontenten aquests informes, com es fa seu per traslladar en el document final les recomanacions que es fan tant d'una banda com l'altra, i llavors és veritat que ha d'anar també a Europa, vull dir que anem per llarg. Per això d'aquí no vol dir que no s'hagi de seguir treballant, sobretot, i pel que ens afecta més directament, en poder tenir una barca a primera hora del matí i una darrera hora, pel menys durant aquesta temporada d'hivern, que és quan tenim els problemes, perquè ens estiu les companyies marítimes, elles mateixes posen aquestes freqüències i aquests horaris. Però a dia d'avui crec que abans que tinguem el decret, s'ha de poder treballar perquè d'alguna manera ens asseguren que podem tenir aquestes dues barques, la de darrera hora del matí i la de primera de, i la de tornada de la nit, perdó.
Sí, sí, realment sí que és cert que les formacions polítiques de Formentera eren unanimitat sobre aquest tema, era també un dels 14 punts pactats perquè era competència del govern de l'anterior legislatura. Gent per Formentera ha estat insistentment treballant sobre aquesta matèria en dos governs de diferent color polític. Aquí Gent per Formentera ha defensat sempre el mateix, governar qui governàs a la comunitat autònoma, i realment sí, és veritat que la darrera legislatura és quan més pròpia hem estat, però sí que és veritat que se'ns va portar amb les dates a l'extrem i també vam haver de fer públic a final de la passada legislatura pues una mica la nostra decepció, perquè s'havia treballat durant tota la legislatura, però sí que no va ser prou intensa la feina per tenir la llesta dins la legislatura, amb la qual cosa s'incertesa que això donava una legislatura més. I també vam haver de lamentar que es posposés en aquesta legislatura. Hem començat aquesta legislatura i Gent per Formentera, coherent amb el que sempre has posat, coherent amb el pacte, coherent amb totes les mocions que s'han aprovat per unanimitat en el plenari, pues demanarà aquesta regulació, que per Formentera és capdalt. És capdalt i afecta en el tràfic marítim de totes les Illes Balears, però per Formentera és capdalt i hi ha temes pendents. D'acord que no tenim per què esperar el decret, si el decret té una tramitació llarga, però és que l'hem de fer, s'ha de convocar ja la mesa de transport, s'han de resoldre les al·legacions. Clar, deia representant de Sunió, és que els interessos no són coincidents. Clar, és que si no tindríem un problema.
Exactament, no hi hauria tantes al·legacions.
Evidentment, ni hi hauria tantes al·legacions. Aquí l'assumpte és que l'interès general de l'illa de Formentera i garantir la connectivitat en els ciutadans de l'illa de Formentera, que som uns ciutadans de primera com qualsevol altra illa, és que s'inverteixen fortes inversions en transport públic o la resta de l'Estat, aquest seria el cas de Formentera. I, per tant, sí que és veritat que nosaltres no som competents, però sí que entenem que s'ha de fer prevaler l'interès general i que s'ha de fer la mesa de transport i que, si és necessari, s'han d'establir mecanismes, perquè hi ha mecanismes legals, per establir a les empreses obligacions de servei públic per la barca de les 6 del matí, per la barca de les 10 i mitja, que permet la connectivitat amb els primers de revolt, que és una demanda històrica del poble de Formentera.
Sí, jo simplement puntualitzar que el que deien, que les necessitats de les illes sectors no són coincidents, no ho he dit jo, ho ha dit el conseller Marc Pons. Jo sé que el conseller d'Eivissa no ha fet cap al·legació en aquest sentit. Doncs, clar, jo el que volia dir amb això és, més que dir això és el que hem fet, això és el que aconseguirem, això, el que estic sentint és moltes coses, tot el contrari, tot al revés, i que no es comprometran a garantir les barques de primera i última hora i tot això. Sense que hi hagués aquesta llei, que va ser, la llei es va fer 2010, i suposa que en 12 mesos havia de fer aquest decret, i aquí estem esperant encara, 6 mesos, pensava que havia llegit 12, però bueno, així i tot no es va fer bé. En el 2005 vàrem tenir una barca a la 6 a demanda. El conseller Pep Maians va aconseguir una barca a demanda. I bé, llavors, si ho van aconseguir en el 2005, estem en el 2019, amb els recursos que hi ha i tot el que d'això, crec que això tindria que ser prioritari, aconseguir aquesta barca en cibern. Ahir, justament en un debat que vàrem tenir en la presidenta, en la senyora Ferrer, va posar un exemple que me va agradar. I si a Eivissa, a l'aeroport, els dies en cas a les 10 del matí ningú podria sortir a l'aeroport, segurament no solucionarien en 2 dies. Si mos passa a Formentera, que no podem agafar aquest avió, no passa res. Crec que encara haurien de pressionar una mica més, si és possible.
Jo l'únic que volia puntualitzar és dues coses. Primer, que el fet que hi ha tantes al·legacions reflexa la dificultat de tirar endavant aquest transport marítim, i crec que tots hem de fer un esforç perquè, primer, perquè entenguen les necessitats que tenim reals a Formentera, que no hi ha cap dubte que saben quines són, i totes les administracions han de treballar conjuntament, perquè si traiem un document, un decret, que està consensuat en totes les parts implicades, serà a futur, vull dir, podran anar endavant. Ara, si traiem un decret que ignora una part, doncs segurament sortiran més al·legacions i encara n'hi ha més retrasat. També és veritat que podem contestar una mica les paraules del senyor Córdoba, podem fer un històric de tot el que han fet des de diferents partits polítics des que es va aprovar la llei de transport marítim, però jo crec que el que hem de fer, o per almenys per part del Partit Socialista i l'equip de govern avui en dia, crec que podem recordar la feina que s'ha fet, però crec que el que hem de fer és centrar-nos en la feina futura que tenim per davant perquè aquest decret sigui una realitat abans possible.
No, jo també dic, evidentment, Sabarca demanda va ser una solució temporal en un moment donat, però tampoc era l'odient perquè no sabia si la tendries o no, potser et feia falta i no estava demanada amb suficient antelació, i realment també jo penso que per usar-la molt té que ser una cosa fixa, estable, que tu sàpigues que hi és, que tu treguis els bitllets amb antelació sense tenir por de si aquella barca hi serà o no. Per tant, també, com a qualsevol medi de transport públic, el fet que hi hagi una oferta estable, duradera i que sàpigues que hi és, fa que tingui més demanda i més ús. Vull dir,
Totalment d'acord. Jo ho he posat com a exemple per dir, estem a 2019, en 2005 es va aconseguir això, és que la vàrem utilitzar en el seu moment. Anava molt bé, jo crec que agraïem a els mariners mesquins que estiguessin en aquella hora allí i els véssim avisat el dia abans. No era un servei perfecte ni molt menys, i està clar que, i les navilieres això ja ho han dit, és un servei deficitari, està clar, no és tothom que a les 6 del matí se'n vulgui anar cap a Eivissa si realment no li fa falta, i aquí segurament doncs, tindrà que haver un contracte, unes subvencions o alguna cosa que puguen solucionar aquest problema.
A la meva primera intervenció ho he dit, que hi ha molts mitjans legals per establir obligacions de servei públic, i això que un servei siga deficitari no és el mateix, o un viatge, que siga tota la línia deficitària. Perquè, a veure, tots els que tenim negocis oberts i donant 6 mesos de feina als treballadors, els maig, just, octubre, no és que siga per tirar coets.
Segurament és deficitari, totalment d'acord, Sònia.
Però, i la temporada d'avui, d'enguany, quizás és un exemple meravellós de que hi ha que esperar a final de temporada per fer una comptabilització de com ha anat la temporada i on estan els dèficits. Per tant, sense entrar en com s'ha de fer tècnicament, perquè això sí que és veritat que potser sobrepassa els objectius d'aquesta tertúlia política. Aquí els partits polítics hem de fixar posicions polítiques des de Formentera per exigir qui és competent, que en aquest cas és el govern balear, i per defensar mitjançant la nostra presència i les administracions que aquest decret reguli d'aquesta manera. I evidentment, però també fer valer els nostres drets, perquè com tu deies, el port de Formentera és com l'aeroport de Menorca o com l'aeroport d'Eivissa. És l'única entrada i sortida i, per tant, ha de tenir un tractament diferenciat i específic perquè afecta la connectivitat de tota una illa. Sigui quina sigui la seva població, és tota una illa de les quatre d'aquesta comunitat autònoma. I això és molt important, la capacitat d'incidència dels partits que estem aquí representats en els partits que tenen capacitat de legislar en el govern.
Ahir vam entrevistar el conseller de Transports i vicepresident del Consell Insular d'Eivissa, el senyor Javier Torres, i li van preguntar sobre com veien ells doncs, aquest decret de transport marítim. Ho dic perquè fins i tot la presidenta Francina Armengol, en seu parlamentari, va arribar a dir que ella sabia de diferències entre els plantejaments d'Eivissa i de Formentera. Bé, segons ens va poder explicar el conseller Torres, el punt calent estaria amb el tema de les excursions marítimes. Segons el Consell d'Eivissa, s'haurien de mantenir les excursions d'Eivissa i, en canvi, segons el mateix conseller Torres va reconèixer, sap que des de Formentera hi ha un altre plantejament d'intentar-les adaptar més a la capacitat de càrrega del port, a les necessitats mediambientals a la nostra illa, etc. Com veieu vosaltres, concretament des de les vostres formacions polítiques, el tema de les excursions marítimes?
Sí que és veritat que les excursions marítimes d'un sol dia exerceixen sobre Formentera una pressió bestial i a dia d'avui insostenible.
Es calcula que són unes 4.000 persones al dia.
Crec recordar que ahir la presidenta va donar xifres entre 3.500 i 4.000 persones diàries que venen a passar el dia a Formentera. La majoria d'elles, o la majoria d'elles, no ho sé perquè no sé tant per cent, però diguem, una part d'elles venen en la seva busseta de pícnic de divisa, que vull dir que a Formentera realment l'únic que m'ho deixen són fems. Val? A part del consum de territori.
Que hem de pagar per traslladar-lo.
A part del consum de territori que faim a Formentera. Entonces, des del Partit Socialista, la nostra postura és la necessitat absoluta de regular aquestes excursions marítimes. Regular vol dir prohibir? No, regular vol dir regular. Trobar el número de persones, d'excursionistes d'un sol dia, que és capaç d'absorbir Formentera sense que posem en risc la nostra sostenibilitat. I aquesta és la nostra oportunitat del Partit Socialista i sempre l'hem defengut així, vull dir, la necessitat absoluta de regular les excursions d'un sol dia.
En fet, en el pacte de govern existeix aquesta, i ens han posat d'acord els partits que formam el govern de Formentera i parlant de regulació de les excursions marítimes i naturalístiques al parc natural. Jo crec que la clau és aquesta. Hi ha que parlar. Per això que a vegades...
Això vol dir no tenir excursions marítimes al port de la Savina?
No.
Jo no entenc... A veure, quan s'estableix una capacitat de càrrega, s'establirà quina és la capacitat. I també jo crec que hi ha que treballar molt clarament en diferenciar les excursions turístiques de les naturalístiques en el parc natural. Aquí també faríem una gran feina, perquè realment conèixer, regular efectivament el parc natural, fent-lo respectar i donar-lo a conèixer amb educació mediambiental és positiu pel parc. i és pressió humana, però una pressió humana que redunda en un millor coneixement i una conservació d'espai natural. Per tant, hi ha moltes maneres de visitar un parc natural, i qui sap, a Formentera, sent que és un parc natural, no està tenint una explotació adequada a el que hauria de ser un parc natural, i a més, clar, el que hem demanat nosaltres amb molt bon criteri és que sigui illa que rep ses visites, que tingui alguna cosa a dir sobre la quantitat de visites i com i quan les rep. Evidentment, això a Eivissa no ha agradat, perquè són majoritàriament aquestes, però jo crec que és un clam entre la població de Formentera, que és una invasió, una allau de visitants sense control i sense que Formentera hi pugui dir res, que hem de posar ordre o hem de regular.
Sí, exactament. Aquí jo crec que hi ha diferents punts i estem a, crec que la paraula regular. Prohibir una cosa que fa tants anys que es feia d'una altra manera i en aquell moment pues, era bastant sostenible. Pues, com pot haver passat en els quioscos de platja que alguns estan convertint en realment restaurants. Hi ha moltes coses que d'un inici tenen una bona funció, està regulat, però llavors no ha hagut cap control. I el problema d'aquestes excursions marítimes també és que al final s'han convertit en línies regulars. Són línies regulars, vols baixar gent inclús en maletes i tot de per allí. Entonces, hi ha la saturació i ja és tot. El que no podem fer és convertir-nos en les platges d'Eivissa. La gent que està a Eivissa i paga l'ecotaxa a Eivissa i paga un hotel a Eivissa i paga un servei a Eivissa i ha triat anar a Eivissa, doncs bé, està bé que venga, jo no dic que no, però tenim que donar prioritat a la gent que està aquí. Nosaltres, per exemple, el programa electoral, el que dèiem era que en la saturació que hi ha ara mateix, en espai natural, a Illetes sobretot, entraràs d'Illetes i això, donar prioritat a la gent que realment estigués allotjada a Formentera i fer-ho, no es prohibís a altra gent que no hi siga. Però alguna cosa han de fer, i això el que s'ha fet és que ha hagut un descontrol. Mentre hi havia de sempre, les coses funcionaven, i quan ha arribat gent que hi havia vist un negoci i que ho podia explotar en el màxim sense tenir en compte ni la sostenibilitat, ni Formentera, ni res, doncs aquí hi ha hagut el problema.
Jo crec que aquí hi ha un altre vessant que encara no n'hem parlat, que també és la capacitat que té el Port de la Savina de rebre aquestes embarcacions. Vull dir que es que ha anat a la Savina en l'estiu, en la quantitat de barques que reben cada dia, en la quantitat de trànsit marítim que hi ha, en les centes i centes de persones que desembarquen al mateix temps, és que posa en perill la seva seguretat. La seguretat de les persones, la seguretat de les embarcacions, és que es fa molt difícil a dia d'avui seguir amb aquesta línia. I és més, jo crec que també part de la nostra feina és fer pedagogia en aquest sentit també a Eivissa. Jo crec que a Eivissa, amb els temes d'exclusions marítimes, també li interessaria que Formentera, diguem, jo que sé, per dir alguna cosa, posar-se un cup de dir, poden venir aquestes persones amb excursions d'un sol dia. A Eivissa, això d'aquí també li interessaria, perquè la gent que ve d'excursió d'Eivissa cap a Formentera trobarà el que ve buscant, però no trobarà el que es troba avui en dia, que és platges saturades, que no hi pots entrar, cents i cents de vehicles damunt la carretera, la majoria d'elles, bueno, una part es mouen amb transport discrecional, vull dir, amb autobusos, altres amb transport públic, la minoria, la majoria van caminant també, però llavors quan arriben a la platja, per exemple, es troben les platges saturades, perquè la gent que es mou caminant o en bicicleta, normalment es va cap a la zona d'espart natural, i aquella zona és la que més pressió humana té a dia d'avui a nivell de platja, però a Formentera tenim altres platges magnífiques, i jo crec que si féssim aquesta, fent aquesta, també aquesta pedagogia que va a Eivissa, ells també entendrien que és el millor, perquè de fet, si, vale, ja sé que no és comparable, perquè segurament té una altra protecció, però si jo crec recordar, per exemple, les Illes Cies, que tu tens un número de persones determinades des dia d'excursionistes que poden entrar, i vull dir-te que igual hem de mirar a veure d'explorar aquesta via si no trobam la manera de posar-nos d'acord amb arribar a un acord, jo que sé, amb Eivissa, que seguirà presentant al·legacions perquè volen les excursions d'un sol dia, les empreses, etc. Jo crec que a Formentera hem de mirar cap a un altre.
Però
de
fer... jo crec que el que, a part de que pens que estem carregats de raó, però en un cas d'haver de lluitar a un nivell balear pel que consideram que són els nostres drets com illa, és evident que tot gira entorn d'unes coses que són l'interès general de l'illa, però de l'illa també basada en lleis estatals i europees que així ho defensen, que és la regulació efectiva del parc natural, la capacitat de càrrega a desinllec i la connectivitat de les persones. I tot això sí, dona voltes al voltant de la regulació del decret marítim, però és que també...
Però també, Sònia, no ens oblidem del dret a la lliure circulació de persones i
sí?
mercaderies. Vull dir
exacte.
Que
no,
és
però...
fer un encaix de tota aquesta normativa i i sobretot tenint en compte els interessos de la Formentera.
Tenim clar que en esport i a sa costa, que és de titularitat estatal, no hi podem vetar centrada ningú, que això és el que falla una mica a sa proposta de Sunió, evidentment que sobrepassa les nostres capacitats. Però ja et dic, per la llei de sostenibilitat de Formentera, com que eren les de Formentera que havíem de fer sacrificis, s'ha trobat un marc legal per fer. Sí, jo el que dic és que les accions del govern han d'estar encaminades no només a vetllar, que també i molt importantment, sa connectivitat i els drets dels formentarers i formentareres, sinó que tots tu pots, diguéssim, perjudicar una mica en el seu afany de lucre a una empresa privada quan el que et mou és el medi ambient.
Amb això d'aquí, sí, totalment d'acord, Sònia.
Sí, com a referència, simplement a la proposta que vam fer nosaltres, si vol, un dia li puc explicar, ella vol valorar si realment compleix o no compleix les lleis. Em sembla una mica abandurat dir-ho sense conèixer-la exactament. Un altre punt que igual no m'he introduït en aquestes excursions marítimes, realment l'organisme que té el control dels atracaments en esport d'aquestes barques i tot això és l'Autoritat Portuària de Balears. I dins l'Autoritat Portuària, la presidència del Consell de Formentera ha estat sempre i està allí. I des d'allí creiem que sí que puguem actuar més directament. Igual des d'allí es podria fer alguna cosa, però clar, també necessita apretar, i això sí que està en les nostres mans, no és qüestió de govern balear, des del Consell Insular per allí sí que es podria treballar una miqueta i fer una miqueta de feina.
I s'hi ha fet, me consta que poden demanar ses actes i hi ha intervencions de tots els representants de Formentera defensant els interessos de Formentera i com volíem que gestionar l'esport de la Sabina.
Em consta que exactament com diu
la Sònia,
a nivell de govern i a nivell de consell s'ha fet molta feina en aquest això i a més hi ha molt bona relació a dia d'avui en l'autoritat portuària i té en compte i les tindrà les peticions de Formentera.
Un parell de missatges que hem rebut dels oients. Ens diuen: les vibracions de la tertúlia política d'avui són molt bones. I na gent Wena ens escriu: quina alegria sentir que els polítics estan treballant junts per les coses importants de Silla. Bé, doncs ens queden res 6 minuts per acabar la tertúlia política. Teníem un altre tema també de molt de pes per tractar, com és la gestió de residus. Fem una cosa, ho deixem per la següent, però aquesta vegada sí que començarem per això i així segur que no ens torna a quedar en el calaix.
Pep, estic contenta que deixis aquest tema per la pròxima tertúlia perquè crec que hi haurà ja... Espero que hi hagi bones notícies.
Tant de bo, tant de bo. Potser la contrata nova...
I com que ens ho hem preparat dues vegades, ho farem una mica millor.
Bé, ja per acabar, us volia, com sempre faig en els últims minuts que ens queden així una mica penjats, treure un tema d'àmbit nacional. L'altre dia vam parlar de les eleccions del 10N, avui us volia parlar de l'exhumació del dictador Franco del Valle de los Caídos. Finalment ja avalada pel Tribunal Suprem, s'executarà d'un dia a l'altre. Com la veieu des de les vostres postures polítiques?
I això també és com el dia de la marmota. M'apareix que hem parlat masses coses. Home, resumint, és una solució d'una anomalia política. Cap altre país democràtic del nostre entorn té un mausoleu fet per presos polítics en règim d'esclavitud, enterrats sense nom allí mateix, amb el dictador que ha set causant de tot aquest sofriment que allí està, que les famílies no puguin recuperar aquestos i estiguem litigant per la figura del dictador i que s'hi pugui rendir culte públic. Això està clar a tots altres països i això era una anomalia que ja em fa vergonya que ho estiguem discutint
en
aquestes
que
alçades. Però...
arribem 40 anys tard, però també és veritat que crec que a la fi es podrà fer justícia a totes les víctimes del dictador i el franquisme, i acabar amb aquest, com diu la Sònia, amb aquest lloc de culte a un dictador que va causar sofriment a moltíssimes i moltíssimes persones, de Formentera també inclús, d'Espanya en general, i que necessiten que aquest dolor que se'ls va causar, d'una vegada per totes, se'ls pugui dir, bueno, doncs, finalment les institucions han fet alguna cosa perquè aquest dictador surti d'aquesta banda, ja no està a dia d'avui.
Bé, jo crec que queda poca gent que encara no hagi condemnat el cop d'estat i la dictadura d'en Franco. Nosaltres almenys estem d'acord i ho feim també. Hi ha una llei de memòria històrica que intenta reconèixer i bé, dins de lo possible, compensar les víctimes i les seves famílies. Dit això, és veritat que l'ús polític es fa a vegades d'això, també cansa una miqueta. Perquè està dins l'argumentari continu de molts partits, i aprofitant que l'altre dia justament aquí m'ho vas demanar tu, Pepo, i no em va donar temps a acabar-ho per una referència que vaig fer a l'últim ple, que se m'ho havia dit que eren franquistes, el que no és de rebut és que en el ple del Consell de Formentera el vicepresident tercer i portaveu de PSOE es dirigeixin al grup de Sunió dient, i ho tinc aquí apuntat, entre cometes, a su abuelo lo estamos sacando ahora mismo a través de los tribunales de un mausoleo que se hizo con sangre de ciudadanos. Jo agradaria saber que fos amb un sí o no en els representants dels grups polítics que estan aquí si creuen que aquestes paraules són adients de dir i si hauríem de deixar d'utilitzar això, perquè crec que fa més mal a les víctimes que no bé.
Sí, però és veritat que tu has dit, senyor Córdoba, que els diferents partits han fet arguments de diferents partits, però és que desafortunadament a dia d'avui encara els partits que fan arguments sobre això d'aquí no defenen el mateix. Encara hi ha partits que defenen la dictadura i que volen que les persones que estan enterrades als conates hi segueixin estant i les seves famílies segueixin sofrint perquè no saben on estan els seus familiars. A dia d'avui encara hi ha partits que defenen això. Això és el trist.
I que en el segle XXI... Jo estic en contra, també.
Sí, però
i són Vox, i Falange, i coses
d'aquestes. Representa a un partit.
Però
vostè
no
es va presentar a unes eleccions representant a un partit que defen això. A dia d'avui encara.
Perdoni.
Dir, senyor Córdoba, jo crec que un té que ser conscient quan es presenta a unes eleccions representant a una coalició de partits on hi ha un partit que encara defen això i que diu que el senyor Franco no es té que treure d'allí.
Dos puntualitzacions. Jo ho dic perquè això, com que supos que es refereixen a PP, però a la Unió no defenem res d'això. I el PP no ho defen, tampoc.
Bueno, però si l'has presentat vostè...
Si el deixo parlar, l'hi explicaré, perquè és que són coses molt delicades, que clar, se ria. Tot el que és l'argumentari populista aquest tal damunt i llavors no es deixa parlar. En el 2002, quan el PP estava en el govern, ja va condemnar. Es va aprovar en el Congrés i per unanimitat per tots els grups polítics, ajudar els exiliats i reobrir les fosses comuns. Això va estar a la hemeroteca. Es va pactar en tots els grups una resolució en la que es condenava salsament, es feia un reconeixement moral padeixer la repressió de la dictadura franquista i es prometien ajudes per reobrir les fosses comuns. Es va obrir per unanimitat.
Tinc dos temps de paraula, a veure si podem fer-ho breu.
Sí, la meva pregunta era molt concreta. Si pensa que aquestes acusacions dirigides a la Unió estan ben fetes o no estan ben fetes?
Mira, jo crec que l'argumentari populista es va ser seu en el ple quan vostè va argumentar en la seva proposta o defensant la seva proposta que la presentació d'un llibre no era un acte cultural, que era un acte polític.
Però si no ho deixarem parlar, és molt concret.
Que era un acte polític. Pregunta. Que era un acte polític.
La
presentació d'un llibre.
Jo crec que no hi ha que acusar en va a ningú de franquista, com no hi ha que fer altres acusacions.
Gràcies.
Però sí que li deixo dir que el que ha llegit vostè s'informa a altres bandes on... Jo el que he vist és votacions on el Partit Popular en bloc, amb els seus vots, tachava o tallava tot el que eren lleis de memòria històrica i en el president del partit Rajoy riure de que deixava zero la memòria històrica. He vist vostès han pactat Andalusia amb Vox i han deixat, dic vostès, a un partit que forma part de la seva coalició.
Gràcies.
I han deixat a zero tot el de memòria històrica allà on governen.
Ho hem de deixar aquí, amb el bé que havíem començat.
Ningú m'ha respost a pregunta, però bueno.
Sònia Cardona, Llorenç Córdoba, Anna Joan, moltíssimes gràcies, bon dijous.
Bon dijous, vagi bé.
Gràcies.
Tornem demà a les 8 del matí, això és el de Farafar de Ràdio Illa. Salut!